Bon dia a tots. Pels que heu vingut ara, fa uns 5 o 10 minutets que hem fet una breu presentació. Jo sóc la Isabel Vallès.
Jo sóc la Laura Pastor.
Som sòcies. Ara us explicarem una mica tot el projecte que hem dut a terme des del punt de vista professional. És una petita empresa, però amb una gran capacitat de sempre estar amb molta força i lluitar per tot el món turístic i cultural. Val? Cases Singulars, com diu el títol, un projecte turístic i cultural o cultural i turístic. De fet, els orígens, encara que ara aquí tenim a la Dolors i que li fa cosa que ho digui, nosaltres estem aquí perquè venim del camp del patrimoni, som historiadora de l'art i historiadora, perquè a finals dels anys 80, a principi dels 90, que estàvem treballant els Amics dels Museus de Catalunya, se'ns va obrir els ulls, la Dolors, amb un curs que vam fer a Barcelona, que després es va anar repetint diferents sessions, a posar en valor i a intentar apropar tot el món del turisme i el patrimoni, d'acord? Ara ho anireu veient una mica amb tot el que anem explicant. Bé, primer de tot, nosaltres no som empresàries, val? Hem hagut d'aprendre en el camí.
Sí que ho som, ara.
Bueno, empresàries de formació, perdona, Laura. Historiadora de la història, però amb aquests 10 anys, tot i que portem quasi 20 anys treballant juntes, quan diem 10 anys és el projecte en concret de Cases Singulars, ha fet que hem hagut d'aprendre molt pel camí i hem tingut la sort de tenir grans aliances amb gestors i amb gent molt professional, advocats, que ens han ajudat a tirar endavant el projecte. Un dels grans agraïments que hem de tenir és la premsa, o sigui, des de fa 10 anys ens segueix molt, ens estima, a cada Casa Singular que obrim bé, a ràdios, teles i tot. Això ha sigut molt important també a nivell de fer-nos a conèixer. I sobretot gràcies a tots els professionals del món del patrimoni, museus i turisme, que en tot moment ens hem sentit sempre molt
ajudades,
molt recolzades, d'acord? Bueno, qui som? Ja han passat 10 anys, fixeu-vos el canvi, eh? Amb aquests 10 anys, jo he tingut una filla de 21 anys i la Laura 3 fills. I ha sigut, bueno, tota una història que ens han passat moltes coses també a nivell personal, però bueno, hem arribat fins aquí, val? Començaré parlant jo, que faig una breu presentació. La Laura és la que entrarà més en matèria a nivell de recursos humans, empresa, etc. Però bueno, primer m'agradaria posar-vos una mica en context i il·lusionar-vos pel projecte que estem duent a terme. La Laura és de l'any 76 i jo sóc del 1965 i bueno, fins ara doncs, treballant juntes i molt contentes. Comencem a finals dels anys 80, començo jo personalment, els Amics dels Museus de Catalunya, és aquesta entitat de Barcelona, que és tot un grup de socis que des dels anys 30 del segle XX doncs van ser els grans prohoms de la ciutat de Barcelona, que ajudaven comprant obres d'art per incrementar les col·leccions dels museus o també dinamitzant fent activitats. Els Amics dels Museus de Catalunya portava treballant bastants anys i aleshores necessitava augmentar tot l'equip de personal i la Laura, que estava acabant la carrera, va venir, la vam entrevistar i la vam incorporar. Val? Aleshores, els Amics dels Museus de Catalunya ens ha permès que quan estàvem estudiant poguéssim estar allà fent voluntariat, començar a conèixer el que era la gestió cultural, i era un col·lectiu de gent gran, i el que vam aconseguir és que els 1.000 socis que pagaven una quota anual comencessin a participar de les nostres activitats com... Cada setmana movíem 500 persones visitant els museus, sortides de cap de setmana, conferències, i inclús vam començar a viatjar arreu del món. Recordo l'anècdota que sempre la Laura entra a treballar l'any 2000, era més o menys?
L'any 2000, hi havia hagut el canvi de mil·lenni, sí. Doncs
pues al cap d'una 10 dies o 15 dies ja
te'n vas anar. Em va enviar amb un grup a Etiòpia.
O sigui, perquè veieu una mica que això va ser entrar
quasi, no, va ser una gran experiència però molt, molt dura, i a més era molt jove, no? Com vosaltres,
i portava grups
que, no, que és molt difícil, que parlàvem abans, en un país com Etiòpia, que no és París, no?
Dels Amics dels Museus de Catalunya, coneixeu el Museu Nacional d'Art de Catalunya, no sé si l'heu visitat a Barcelona, estava tancat. Teníem previst l'obertura l'any 2004 i l'any 2003 ens van fer la proposta de perquè no hi anàvem a treballar un any abans per dinamitzar tot el col·lectiu dels Amics. Aleshores vam crear l'eslògan 1.000 amics per 1.000 anys d'art, que de fet el Museu Barat l'utilitza, aquest eslògan, i el que vam aconseguir és un any abans de que s'obrís el museu començar a fer molta comunicació i activitats, i realment vam superar el miler de socis, no? Perquè és important que els museus tinguin tota aquesta societat civil que es recolzi. I d'aquí, un cop inaugurat el MNAC, hi ha la Fundació Ametller de Barcelona, que la seu la té a la Casa Ametller, no sé si la coneixeu, és la casa de l'industrial xocolater Antoni Ametller, que ara entrarem en detall, ens va venir a buscar també per obrir-la a la seva visita pública. Val? Aleshores, quina és la nostra història de l'any 2010-2014? Val. Comencem el projecte de cases singulars amb tres cases. El Palau Moixó, aquest de l'entapissat vermell, és un palau del segle XVIII ubicat a la plaça Sant Josep Pastor, que encara hi vivia la família de Moixó. I aleshores ells ja tenien tot un programa de llogar els espais per poder treure un rendiment econòmic, per poder mantenir-lo, feien sopars, casaments, etc. Però la visita pública no s'havia fet mai. Aleshores vam signar un conveni de col·laboració amb ells i vam tenir l'oportunitat d'explicar com es vivia en un palau del segle XVIII de Barcelona. Una altra casa va ser la Casa Rocamora, que és la casa del col·leccionista Manuel Rocamora, que ell farà una gran col·lecció de tèxtil indumentari amb la qual es crearà el Museu Tèxtil Indumentari de Barcelona el 1969, i la de la dreta és la Casa Ametller, de Puig i Cadafalch. Aquestes tres cases són les que a Porta Freda anem amb la Laura i diguem, mira, nosaltres ens agradaria molt poder obrir a la ciutat de Barcelona cases privades que tenen un alt contingut cultural, patrimonial o de col·leccions que la gent de la ciutadania no pot accedir, i ens agradaria que ens donéssiu una confiança per fer un programa de visites i obrir-les a la visita pública. I una altra gran casa durant aquest període va ser la Torre Bellesguard, no sé si la coneixeu, de Gaudí, que està a la Ronda d'Alt de Barcelona, una casa privada que vivia la família Aguilera, en la qual vam arribar també un conveni amb ells i la vam poder obrir. En aquesta casa havia sigut un hospital i va ser molt bonica tota l'experiència d'obrir-la. I finalment, la Casa de la Seda, on hi havia tots els gremis
del tèxtil,
i l'Acadèmia de Ciències i Art. Aquí perquè veieu una mica que el que vam anar a buscar són cases diferents, és a dir, cases privades on vivien, com palaus o la Casa Rocamora, acadèmies de ciències, biblioteques, etc. Aleshores, cada casa, la propietat era diferent. Una era una fundació, l'altra era l'Ajuntament. Vull dir que va ser una mica complexa al principi entendre'ns com ho havíem de fer. Aleshores, una mica en resum és, expliquem la història del nostre país a través de les cases dels seus protagonistes, actuem com a plataforma d'unió entre aquests conjunts patrimonials arquitectònics i artístics de Barcelona, que poden ser cases, palaus o espais, o entitats tan importants com acadèmies o biblioteques, difonem i comuniquem aquest patrimoni per fer-lo present arreu del món, perquè estava tancat al públic, ningú podia accedir-hi, i intentem promoure experiències de gran qualitat a través de les visites. Des del primer moment intentem donar tots aquests valors de sostenibilitat, conservació i preservació. Heu de pensar que si veniu ara a la Casa Rocamora us posarem paucs als peus, que ja us explicarà la Laura, perquè el parquet és de 1900 i si ve molta gent, aleshores es farà malbé de seguida. I el nostre model de visita sempre són grups petits amb guies, tot i que aquí he vist que el tema del guiatge potser no és un tema que us interessi molt. Per nosaltres és un valor afegit que fem visites guiades en diversos idiomes, acompanyats sempre per nosaltres. Ens hem hagut d'adaptar a les noves tecnologies, ja veureu, audioguies, dispositius, etc. Però creiem, som unes grans defensores d'explicar nosaltres les visites, d'acord? Aleshores, el gran repte és trobar un equilibri entre la conservació d'aquest patrimoni i la seva rendibilitat econòmica. I això de vegades no és fàcil d'entendre. És a dir, nosaltres treballem al costat de la Casa Batlló i ara tenim un conveni amb ells, i Casa Ametller no pot entrar 1.000 persones al dia, perquè tot és l'original, el parquet és l'original, aleshores hem de dosificar molt l'entrada dels visitants, val? I donar una alta qualitat de visita. Però aleshores, clar, hem de treure un rendiment també per mantenir-lo. I aquest ha sigut el nostre pas durant aquests 10 primers anys. Fem un contacte amb els propietaris, un conveni de col·laboració, obrim. La manera que ha sigut aquesta primera etapa és obrir les cases de forma puntual, no les podem obrir cada dia, amb la Mercè, la Laia, les festes de la ciutat, etc. En un principi ens obrim al públic local perquè creiem que primer el patrimoni l'ha de conèixer la gent d'aquí. Ens vam començar a comunicar a través d'un blog. La venda ho fèiem tot de manera presencial o per correus electrònics, que això fa 10 anys, clar, ara ja tenim sistema de ticketing, tot online, etc. I l'equip humà érem la Laura i l'Abel, i de tant en tant teníem suport, és a dir, teníem telèfons, correus electrònics, anàvem a vendre l'activitat als turoperadors, és a dir, fèiem de tot, inclús les visites guiades. Val? Comencem d'una manera molt poc a poc nosaltres amb unes quantes cases, però va haver-hi un moment determinat que vam fer un pas endavant, que és el que diem la professionalització de les cases.
De fet, el 2014 tenim l'oportunitat d'obrir la casa Lleó i Morera, que és una casa d'en Lluís Domènech i Montaner situada al Passeig de Gràcia, que està a la cantonada, que era una casa privada, una casa de veïns, és a dir, tots els pisos estaven llogats. Nosaltres ja feia el que dèiem abans, no? Perseverància, consistència, pica pedra, o sigui, feia ja uns anys que havíem contactat amb el propietari, per
Núñez
dir,
i Navarro.
Que és Núñez i Navarro.
4 anys va costar per dir.
Mira, que si podem obrir-la de manera puntual a fer la visita i al cap de 4 anys, doncs mira, ens van trucar i ens van dir, mira, s'ha quedat lliure el pis principal, volem obrir-ho al públic i bueno, feu-nos una proposta. I llavors vam tenir, bueno, això va ser...
Espectacular, és de l'arquitecte del Palau de la Música.
La vam tenir oberta un parell d'anys i llavors fèiem el tipus de visita que fèiem a cases singulars, en aquestes, és a dir, visites guiades, bueno, visites amb poca gent, o sigui, el nostre sistema de visita. Això ens va fer que ens professionalitzéssim en el sentit de que si fins ara érem 2 autònomes, ara ja parlo més de tema legal o laboral, érem 2 autònomes unides en una societat civil privada, una SCP, el fet d'haver de contractar un equip de treball, és a dir, un personal fixe, ens va fer el pas de professionalitzar-nos i transformar-nos en una SL, una societat limitada, on ella i jo som les sòcies administradores al 50%, i després tenim l'equip de treball. A partir d'aquí, també va ser el moment en què nosaltres, que estàvem molt enfocades al públic local, i que encara ho estem, vam poder obrir-nos al turisme. El turisme, clar, el turisme quan ve a Barcelona ve a visitar el que ve a visitar, com quan nosaltres anem de turistes a un altre lloc. Tenim l'avantatge de que Barcelona és una ciutat que repeteix molt i per tant tenim l'oportunitat que aquests turistes que tornen a venir puguin anar a altres cases. Nosaltres no som Gaudí, sempre ho diem, doncs som Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner, etc. Llavors, o sigui, estem posicionades amb aquesta segona visita del turista. Però sí que ens va donar l'oportunitat de començar a tractar amb turoperadors, tot això que us deien, vosaltres sou de turisme, però la Bel i jo érem d'història de l'art, el patrimoni, etc. ¿Vale? Aleshores, vam poder signar amb ells un conveni d'exclusivitat, és a dir, això era molt important, les visites es fa a cases singulars, ningú més. O sigui, obertura al públic cada dia, això representava doncs, una obertura diària doncs, no sé, de 9 a 6 o de 10 a 6, ara no ho recordo, i una vegada oberta al públic començar a fer dotar la casa d'activitats sobretot dirigides primer al públic local, quan dic activitats és a part de la visita, perquè el local quan ja ha vingut a visitar la casa, si no l'ofereixes una altra casa no torna, no? Pues conferències, concerts, i a l'estiu iniciar el tema turístic amb lo de les nits d'estiu, que bueno, ja ho parlarem després, comercialització, el que dèiem, i comencem web, newsletters, Facebook, Instagram, Twitter, que per vosaltres tot això és molt evident.
Heu nascut.
Nosaltres, o sigui, el Facebook i el Twitter, i jo me'n recordo els amics dels museus, el dia que vam posar un Hotmail, que va ser en plan, ostres, clar, fins ara anàvem amb les... Quedem per passar-te els apunts de no sé què i podíem enviar per mail. Pues, clar, tot això nosaltres ho hem viscut ja treballant, no ens ho ha ensenyat ningú ni hem nascut amb això, no? Entrem en tot el tema de recursos humans, dificilíssim, molt dur, però bueno, això significa un suport de laboral, perquè nosaltres no som expertes en això, per tant una gestoria de laboral i una gestoria de fiscal, perquè significa liquidació d'IVAs, IRPFs, etcètera, etcètera. Vale? Per tant, entrem en, per això li diem professionalització, no? En aquest sentit.
Bueno, rebem el... O sigui, hem començat, hem fet un creixement. La Casa Lleó Morera, quan estàvem amb aquest creixement, havíem arribat a ser 15 persones i de sobte va haver de tancar la casa. Aleshores, això humanament va ser duríssim, perquè es va haver d'acomiadar 5 persones. Sí. És a dir, va ser molt dur. Però bueno, són aquests lapsos que et porta la vida, també professional. És a dir, bueno, intentes mantenir-ho. 15 persones eren molts, vull dir, va ser bastant, una etapa bastant dura, i aleshores la Casa Llum era el tancar perquè tenia un problema d'accessibilitat, que no podien entrar les cadires de rodes, la propietat no va voler, no es va adequar a la normativa, és a dir, no va, allò de la cadira, saps, per cadira de rodes era patrimoni, bueno, va haver una gran discussió, i de sobte, en un mes, tancant la casa. I aleshores, bueno, va ser un... Però aleshores ja, amb la Casa Matller ja hem crescut, ja us ho explicarem. Llavors, arribem al 5è aniversari de Cases Singulars, publiquem aquest llibre que us he explicat, o per qui està passant, i aleshores ja, un cop sense Casa Llumerera, ja tenim la Casa Matller que funciona cada dia i les cases singulars que funcionaven de manera periòdica. Vam dir, home, cases singulars, els hem de donar una vida impressionant, no? Hem de fer alguna cosa. Aleshores ens vam crear l'eslògan A House a Day, una casa cada dia. Vam crear aquesta marca perquè des del punt de vista de turisme, de patrimoni, de tot arreu, entengués que podem obrir una casa cada dia. És a dir, que el visitant de Barcelona pot anar a veure una casa cada dia. Aleshores vam fer els dilluns Palauet Casades, dimarts Biblioteca Arús, Palau Vora de Quadres, cada dia una casa, i cada dia el que estem fent ara és a les 11 visita en anglès, 12 visita en català i una visita en castellà. I aleshores, això realment ha sigut el creixement també de Cases Singulars. A part de que cada dia s'obre una casa, continuem participant a les activitats de la ciutat i hem creat nou producte, tant per públic individual com per públics concertats, doncs, d'activitats familiars, visites teatralitzades, nits d'estiu, vull dir que aquí hem sigut molt proactives amb això, i realment la gent hi participa, sobretot al públic local. Nosaltres, Cases Singulars, els que ens coneixeu una miqueta, el que tenim és un petit avantatge que des de fa 20 anys treballem molt els públics. Creiem que és molt important tenir unes bases de dades molt fidelitzades, el que és el visitant individual, el públic de gent gran, el públic docent, els de cap de setmana, l'escolar. Amb tot això, fa un any i mig, amb el de la protecció de dades, clar, nosaltres ja les anàvem fent, va ser un terrabastall, perquè clar, vam haver d'enviar, tenim quasi una base de dades de 10.000 persones molt ben segmentitzada, això és molt important. La gent fa molt producte de vegades, però nosaltres sempre diem, si tu fas producte però no saps a qui et dirigeixes, és a dir, és difícil, no? Llavors això, l'experiència, jo crec que és un punt important. Aleshores, amb tot això de la protecció de dades, vam haver d'enviar un correu a tothom i ens havien de clicar per dir si volien continuar rebent el nostre, vull dir que aquí vam perdre també clients potencials. Va ser una sotregada, però clar, ens vam tenir que adaptar a la nova llei i ho vam fer-ho i ja està. I aleshores, doncs, bueno, tota la comunicació que ara us explicarem amb detall, webs, newsletters, Facebook, etc. Venta fent presencial i online, passant-nos el ticketing va ser brutal, val? I comercialització, que us explicarà després en detall la Laura, ja comencem amb Turisme Barcelona, plataformes online, turoperadors, etc. Ara us presento una mica les cases, perquè ens agradarà molt que ens vingueu a visitar Barcelona. Exacte. Casa Museu Ametller, Puig i Cadafalch, és la casa de l'industrial xocolater Antoni Ametller, 1900, tenim tot el mobiliari original de la casa. Per això no podem entrar un darrere l'altre, perquè està tot accessible. Grups petitets. Fem visites guiades, visites videoguiades, i hem començat visites teatralitzades amb la Teresa Ametller, i això és la bomba, perquè bueno, ho tenim sempre ple. I fem activitats familiars. En aquests moments les escoles ens estan redissenyant la façana de la Casa Matller. Biblioteca Arús, la gran casa on va viure Rossend Arús, era masó, és una biblioteca especialitzada en masoneria i en moviments socials de principis del segle XX, i aquí fem visites guiades i visites prèmium. Visites prèmium és que la Biblioteca Arús té una de la tercera col·lecció dedicada a Sherlock Holmes més importants de tot l'estat espanyol, amb més de 12.000 objectes. I aleshores, a l'unir la Biblioteca Arús amb visita de la col·lecció Sherlock Holmes, o sigui, hi ha activitats que ja no hem de fer comunicació, perquè ja surten. Palau Baró de Quadres, Puig i Cadafalch, està a la Diagonal, avui en dia és la seu de l'Institut Ramon Llull. Allà tenen les oficines, però hi ha uns espais patrimonials que ens deixen fer visites tots els dimecres. I aquí també fem visites teatralitzades amb la governanta i la noia de servei. Dijous estem a la Casa Rocamora, on va viure Manuel Rocamora, gran col·leccionista. A més, el seu tio estava casat amb una neboda de Ramon Casas Hi ha una gran col·lecció de ceràmica, pintura, escultura, etc. I és l'única casa que tenim jardí, i aquí fem molta activitat de concerts, etc. I visites premium, perquè ell té una col·lecció de nines i autòmats molt interessant, i per això li donem una visita premium, no? A part de la col·lecció permanent, li donem un plus. Casa Felip, al carrer Ausiàs Marc, és la casa del... Sabeu la Fundació Vilacases? Aquí tenim... És on treballa el senyor Vilacases. I imagineu, ell treballa envoltat de tot aquest patrimoni, no? Amb aquests vitralls modernistes, amb tota aquesta xemeneia, etc. I des de l'any passat, això ha sigut per nosaltres molt, 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 estem molt contentes, ens va venir a buscar la Casa Batlló. Vosaltres coneixeu la Casa Batlló, Gaudí, es ven sol. La premsa ens diu que té més d'un milió de visitants a l'any. Està superconnectat a nivell de turoperació, etc. Es ven a tot arreu. Però no fèiem visites guiades, mai. És allà tot un sistema, sí, no, tecnològic. Aleshores, vam fer l'any passat tot un projecte de restauració per recuperar la pell original de la casa, i aleshores es va fer una bastida i ens van encarregar a Cases Singulars, que per la nostra experiència d'haver explicat tota la restauració de la Casa Ametller, si volíem explicar com es restaurava un patrimoni in situ. Aleshores, des del mes de març fins a l'estiu, cada dia ens posàvem el casc i anàvem a veure com la noia que feia l'estuc, recuperava la pell original i ens explicava, i nosaltres també explicàvem. Vam pujar a la bastida, bueno, va ser una experiència molt bonica. Aleshores, Casa Batlló, també patrimoni, no?, de la humanitat, etc., és un model que nosaltres estem molt contentes perquè també a vegades s'associa molt només amb business, però jo crec que també s'ha donat compte que té un patrimoni que l'ha de cuidar, que s'ha de preservar, que s'ha de conservar, que s'ha d'explicar, i amb això hem fet una aliança que també ens ha provocat un creixement com a empresa, però que ens han deixat molt obertament, sí. I hem treballat molt bé amb ells i hem après molt també amb tot l'equip de comercial, de digital, de tot,
màrqueting,
no? Màrqueting, de tot, sí, sí. I altres cases que tenim són Palau Macaya, que també és del Puig de Falc, l'Acadèmia Belles Arts, les grans acadèmies són les grans desconegudes, però és d'on surt l'origen dels museus, no? És a dir, aleshores, doncs, són visites més puntuals, però això, no? Ara us hem explicat una miqueta les cases, però clar, fem altres coses també.
Fem viatges, és a dir, viatgem a fora de Barcelona, perquè nosaltres estem centrades a Barcelona, que això no ho hem dit, però vam intentar en un moment donat estendre'ns per Catalunya, però clar, l'Abel i jo no arribàvem, no? Una mica el que parlàvem abans. Llavors al final vam decidir que nosaltres vivíem a Barcelona, per tant treballem a Barcelona, i la resta, Girona, bueno, etcètera, doncs ja ho havien de fer gent local, gent d'aquí, ¿vale? Però sí que fem viatges fora de Barcelona a conèixer les cases singulars d'allà. De fet, això és l'experiència que tenim dels amics dels museus, que viatjaven per tot el món, ja ho hem dit al principi, i la veritat és que bueno, dissenyem un programa de viatges. Ara, mira, aquest any tenim Polònia, Moscú, la Puglia, Jordània i Viena.
El vam presentar fa 15 dies, sí. Està tot vengut.
Tenim venut, sí, venut, estem molt contentes.
I estem obrint, sí, segons grups, sí, sí.
A la nostra web publiquem els itineraris que els treballem i jo, o sigui, nosaltres el primer viatge que vam fer de Cases Singulars va ser a Londres. Vam anar l'Abel i jo a veure les cases, i el tercer dia que estàvem allà vam dir, ostres, anem a veure el Big Ben, perquè és que no l'hem vist encara, no? Llavors són viatges especials a veure les cases singulars. Deia, hem fet 27 viatges, 330 viatgers entre el 2012 i el 2019. Hem fet, doncs, molts els hem repetit diverses vegades, no? Brussel·les de Víctor Horta, on anem a Glasgow, al Glasgow de McIntosh, les vies de Palladio a Itàlia, no sé, etcètera, vull dir que els artistes de la Costa Blava, no? També va ser un gran viatge, i aquí teniu...
Són grups molt petitets?
Sí, grups sempre de 10-15 persones, o sigui, nosaltres sortim a partir de 10 persones, 10-15 persones, no es coneixen, abans ho deia, no? Són grups que no es coneixen, doncs no es coneixen, llavors, clar, la funció del líder del grup és molt important, perquè és la que connecta el grup, és la que fa que el grup s'uneixi, no? O sigui, encara que no es coneixen. I de pas ja dius, bueno, i farem l'any que ve això, i això, i això, i ja s'ha apuntat. Aquí teniu algunes fotografies. Comunicació, tu.
I és a dir, que ens agraden molt les cases, però també ens agrada viatjar. I aquí és una mica, doncs, clar, nosaltres portem la part més de contingut i sempre tenim una aliança, que és XL Viatges a Mida, l'Elisabet Maragall, i ella ens gestiona tota la part tècnica. És curiós perquè l'Elisabet Maragall, a nivell d'anècdota, és la que va guanyar, sempre ho explico perquè és bonic, als Jocs Olímpics, és la neboda del Pasqual Maragall, que va guanyar l'or del hockey. ¿Vale? I és una noia que va acabar la seva carrera esportiva d'elit i va estudiar turisme. I des de llavors, fins ara, té una agència que es diu XL Viatges a Mida, veus? Especialització, està molt bé, o sigui, fa tot molt a mida. I aleshores, al contactar amb ella, ja fa 10 anys o més que viatja amb ella, diu, Bel, és que m'heu aportat tot un coneixement a viatjar a ciutats potser que la gent està més habituada,
Londres,
que no coneixia, no? Llavors és bonic també veure aquesta aliança, no? Jo crec que ens podem enriquir, és a dir, jo no em ficaré a buscar hotels perquè no em conec, però ella, com a agència de viatges que em coneix, fa viatges de prospecció, sobretot el tema del guia en els viatges, els guies locals.
Molt
això
important.
És l'èxit del viatge. Anar a buscar algú que realment coneix els continguts, etc., doncs és molt important. I estem contentes i això ens agradaria anar-ho augmentant. Aleshores, tot això no podem fer-ho amb un nou lloc de treball que us animo, que us dediqueu a la comunicació. Això és molt important. O sigui, podem fer molt producte, moltes idees, però si no us sabem a qui ho comuniquem i com ho comuniquem, clar, on arriba quan hi ha tanta oferta, no?
Penseu, perdó,
Sí, sí.
Que tothom fa producte, tothom, o sigui, vosaltres esteu aquí a Girona, o sigui, la quantitat de producte que hi ha, de producte, no sé, nosaltres tenim
turista,
a Barcelona un
cultural.
Caixa Fòrum que ho fa tot gratuït. Clar, nosaltres tenim uns preus de 10, 15, 20 euros, és a dir, la competència és molt forta, aleshores, per això és molt important comunicar, perquè també ens ha passat, que això sempre ho explicàvem, nosaltres anem a una casa i llavors, clar, el propietari de la casa es pensa que la seva casa és la bomba i que obrirà la porta i hi haurà una cua que donarà la volta a la manzana, no? I això no és veritat si no hi ha comunicació, per molt gaudí que siguis o per molt el que siguis.
Sí.
Vull dir, que això a vegades costa d'entendre, no? I és, la comunicació sempre queda una mica...
En un segon nivell.
En un segon nivell, però sense comunicació no n'hi ha.
Sí, sí.
Perdó.
Definim la campanya, per exemple, a l'hivern, estem fent la campanya del 50% a les cases singulars, que dura fins al 31 de març. La fem ara i la fem a l'estiu. Val? Aleshores, definim la campanya, llavors, què volem fer, quines visites, quins horaris, el que farem, dies, dates, etc. Activitat, preu, dates i horaris. Un cop definida, marquem un disseny de la campanya i l'apliquem a tot arreu. És a dir, la campanya a la web, el newsletter, està mal escrit, newsletter, Facebook i Instagram. Val? Aquests són els elements que comuniquem més. Web, newsletter, Facebook i Instagram. A la web. És una web molt activa, ben posicionada. Al final hem hagut d'anar amb una empresa de màrqueting digital. Teníem una web, primer, dissenyada per un dissenyador. Després, que si ens anem amb un informàtic. No, ens anem amb una empresa que estan dedicats al màrqueting digital, a posicionament webs, paraules claus, o sigui, el SEO, el SEM, tot. Perquè és que això, al final, hem d'anar als professionals, eh? És a dir, no... Vam pagar una web i no la vam
publicar,
perquè era un dissenyador molt maca, seguia aquest estil, però no, des de dintre, no, el back office, no ens el treballàvem. A Facebook, a veure, nosaltres som petitetes, eh? És a dir, hem anat fent, vale? A mi Facebook, encara que tothom diu que ja no s'utilitza i res, ens funciona molt bé, sempre fem els esdeveniments, les dates que els tenim, sempre sí, tenim comentaris, ens redireccionen notícies, etc. Instagram hem començat fa poc, però bueno, anem fent, eh? I per exemple, Instagram també hem après com a Facebook i tota la comunicació que s'ha de fer una planificació. Fem un pla de comunicació mensual, diari, de continguts, què publicarem, com ho publicarem, si farem publicitat, etc.
Això és una feina tremenda, eh?
Sí, sí.
Si això fa més la Isabel, jo estic amb una mica al marge d'això, però és la foto, trobar la foto, que la foto estigui bé, el contingut.
Vull tres dir, idiomes.
Els tres etcètera. Idiomes o els que facis, vull dir...
I Twitter és el que tenim més abandonat, però l'hem de reprendre, però bueno, a vegades costa una miqueta. Val? I newsletter tenim uns 5.500 contactes, val? I això ens funciona superbé. No sé, el MailChimp el coneixeu? És fàcil, no? És a dir, fixeu-vos, sempre intentem mantenir la mateixa imatge a tot arreu, i aquí en el MailChimp, aquests 5.000 en concret els tenim molt diversificats, i ja, quan ja ve Setmana Santa i sabem que ens dirigim al turisme, li fem una comunicació, o si al públic local per les activitats familiars ja fem una altra comunicació, no? Això és molta feina, però bueno, jo crec que ja ho tenim bastant treballat, val? I com comercialitzem tot això?
Comercialització, el que estem dient tota l'estona, nosaltres veníem del món de la història i la història de l'art, per tant, el concepte de comercialització no entrava dintre del nostre... Sí, clar, o sigui, comercialitzar, nosaltres fèiem un producte, el posàvem i punto, no? I no, hem hagut de ficar-nos en tot aquest món de la comercialització que és...
tot és a base de comissions,
tot és comissió per aquí, comissió per allà, però sí que nosaltres, el que deia la Isabel, tenim una web molt ben posicionada, per tant, nosaltres venem molt a través de web, molt. Òbviament treballem amb les plataformes que hi ha a Barcelona, això són canals de venda directa, la nostra web, Atrapa-lo.
Ho coneixeu, tot això? Atrapa-lo, ho coneixeu?
Atrapa-lo, per exemple, per nosaltres era...
Uf, no volíem entrar.
Quan nosaltres vam començar...
Era prostituir-nos.
I clar, dèiem, com... Perdó. Com anem a vendre una visita a la casa Maggià, Atrapa-lo, si això és un món de descomptes de 2x1 i això no es pot fer? I bueno, doncs sí que es pot fer.
I estem, Atrapa-lo.
Sí, això t'estic parlant de fa molts anys. Atrapa-lo... bueno, tenim moltes aliances amb ells, ens funciona molt bé. 3C...
El coneixeu, 3C?
No sé si és de Barcelona o és de Catalunya, això... 3C és un col·lectiu, o sigui, són plataformes que tenen col·lectius i venem a través d'ells. I després Visit Barcelona, que és la plataforma de turisme de Barcelona, que té un canal de comercialització directa. I llavors aquí sobretot és més turista que les altres dues, 3C
Atrapa-lo,
i Atrapa-lo.
Atrapa-lo i 3C hi ha teatres, no ho he utilitzat mai? Us brindo a que
mireu-lo.
Entreu, Atrapa-lo, hi ha unes ofertes de teatre, música, concerts, brutal. Atrapa-lo i 3C també.
Això en quant a canals de venda directa. Després entrem en el món de la turoperació. Treballem molt amb Turisme de Barcelona. De fet, Turisme de Barcelona ens estimem molt, perquè clar, pensa que nosaltres hem obert tota una sèrie de patrimoni que estava tancat al públic, i llavors ens ajuden molt i ens tenen molt en compte i estem molt contentes. Turisme de Barcelona té molts productes. Té un Barcelona Card, que és aquella targeta que compres i tens el transport i descomptes als museus i equipaments culturals. Això ens funciona, jo diria que és el number one de Casa Matller, la gent que ve amb el Barcelona Card. Els walking tours, ara hem començat un projecte, i els walking tours fa mil anys que funcionen, però bueno, ara hem començat a treballar conjuntament amb el que és Walking Tour Modernisme a Barcelona, on s'accedeix a la Casa Matller, o sigui, se li dona un plus a la visita. Booking, tot això, turoperadors propis de Turisme de Barcelona, que són altres turoperadors que estan pel món i que els venem a través de Turisme de Barcelona. Vale?
Després coneixeu tenim... Booking? Sí que ho coneixeu.
Booking, sí.
Booking, TripAdvisor.
TripAdvisor, per exemple, és molt interessant veure els comentaris que deixen de les visites, perquè són... en aquest sentit estem molt ben posicionats. Get Your Guide és una plataforma internacional també, de venda de... ells fan molts tours, nosaltres allà venem tickets, visites. Després tenim aquesta plataforma que es diu Tickets, que va començar fa 5 o 6 anys, però s'ha posicionat molt bé, o sigui, està a dalt de tot. Si busqueu a Google i poseu Casa Batlló, ja no, no?
Bueno,
ho proveu, poseu Tickets Casa Batlló o Casa Batlló, entrades o el que sigui, sempre surt Tickets abans que la Casa Batlló o que nosaltres, bueno, sí. Que nosaltres ja... Llavors hi ha una guerra de posicionament en Google entre ells, espectacular. O Musement era una plataforma que ara l'ha comprat Tui i bueno, s'ha adherit a ells.
Algú ha utilitzat alguna d'aquestes plataformes?
Quan viatgeu, no?
O feu el free tour sempre? Free tour.
Free tour.
O sigui, no compreu les entrades per avançat? No, ningú? No.
Si has d'anar a un lloc que, si no hi ha entrada, sí. Bueno, això potser més gran sí que ho fem.
Sí. Bueno, també tenim el públic, nosaltres tenim, sí. De 30-40 cap a dalt.
O tenim, per exemple, el Go Barcelona, és aquest pas que està a tota Europa, que és de color blau, segur que l'heu vist, potser no us heu fixat, eh? Però també és de color blau i groc i és un pas que tu el compres i pots entrar gratuïtament a una sèrie de museus o equipaments culturals. I òbviament estem als dos busos turístics de Barcelona, el City Tour i el bus turístic. Aquest és un públic més familiar, sobretot, per tant, estem perquè hem de ser-hi. Vale? Vull dir, també hi ha llocs que és interessant ser-hi a nivell de posicionament. No? Xarxes?
Bueno, no, clar, també a vegades el que hem après o estem aprenent és a fer tot el món d'estadístiques, o sigui, d'anàlisi, perdoneu. Clar, fem una activitat, la comuniquem, la venem, però també analitzem doncs, resultats, qui ho visualitza, qui ho compra, a l'hora que ho compra, dia del dia que ho publiquem, és a dir, estem aprenent el dia a dia i una mica és no s'improvisa ja, és a dir, tot el que gestionem o organitzem està prèviament estudiat, analitzat i decidit a veure quan es farà. És a dir, això per mi també ha sigut com un canvi que ha sigut bueno, gegant, però bueno, és molt interessant també, no? És a dir, ens tenen molt atrapats aquí també, no? I és aquesta guerra també de Facebook i Insta del tema de que qui paga surt a dalt, és a dir, o qui paga surt més, o es visualitza més, o té... Bueno, però aleshores estem entrant.
Bueno, fem
no, la veritat no fem gaires, perquè no, per ara estem venint
però
bastant.
Però hem hagut d'entrar amb el tema sí, de promoció sí, Facebook, promoció Insta, sí, que pagues unes quantitats molt petites, bueno, clar, depèn sí, del que vulguis fer. Llavors, bueno, estem aprenent també a gestionar això, no? Perquè...
Jo crec que la publicitat de les xarxes per nosaltres és més de comunicació, és a dir, per conèixer-nos, i el que a nosaltres ens funciona molt bé per vendre l'activitat és a través de la web i dels nostres newsletters. És, bueno, suposo que també és perquè hem acostumat el públic a això.
Perdoneu una cosa, aquests turoperadors que hem parlat són més els d'aquí, més els europeus, però sí que tot el món asiàtic, com veieu, ja està venint tot cap aquí, ja fa anys. Fa un parell d'anys vam començar a treballar en una plataforma que es diu Cluk, que és només de mercat asiàtic, per tant es dirigeixen... Clar, penseu que amb els asiàtics tenim un gran problema de comunicació, perquè nosaltres no ens podem comunicar amb ells i ells no ens entenen, no tots.
Però, i en anglès?
En anglès depèn de quin país vinguin, és més fàcil o més difícil. Llavors, amb Cluk ens proporciona... Bueno, com es diu? No em surt la paraula.
Flyer.
Bueno, no, allò que tenim, que ells ho poden llegir amb els seus idiomes,
el
codi QR, i llavors és més fàcil la comunicació. Però vull dir que el món asiàtic ja està a Barcelona, sí que ja estava, amb el món Gaudí, etc., però ara ja està en massa, no? A pesar del coronavirus d'ara que ha baixat, però... No, però això és important, que ens afecten molt les condicions externes, que a vegades penses, bueno, vaig a això i tal, però és que les condicions externes que nosaltres no podem controlar, perquè
polítiques,
no està en les nostres mans,
ens han afectat
molt. I bueno, això també ho hem après. Us passem una mica unes estadístiques des del 2017 fins al 2019. Hem agafat el 2017 perquè és quan vam començar la campanya House a Day, és a dir, d'obrir una casa cada dia, i per tant és quan podem tenir una perspectiva i una estadística més fiable. Fixeu-vos que estem molt contentes perquè el creixement sempre ha sigut cap a dalt. Això és bo. 2019, sobretot, va ser la Casa Batlló, el fet de relacionar-nos amb Casa Batlló. Penseu, això ho porta més l'Abel, però el dia que vam treure la venda a la web, vam enviar un newsletter de visites a la Casa Batlló,
by
cases singulars, no? Es va dir. Ens van trucar els de la web dient què passa, perquè la web s'està de les entrades s'està col·lapsant, saps? Vull dir, perquè veieu que Casa Batlló, que és una icona internacional, o sigui, el que arriba també, o sigui, això ens ha beneficiat moltíssim a que ens coneguin com a cases singulars, no? Fixeu-vos que 2017 va ser el primer any que vam començar House of the Day. Recordeu que el 2017 va acabar amb el tema polític. Vam tenir una baixada a nivell general, tots ho vam viure, vull dir, i 2018, bueno, hem anat trampejant. 2019 sembla que ja... Aquesta estadística és més per mesos, perquè el que ens interessa que, bueno, que veieu és que...
Anem al revés.
Bueno, nosaltres anem al revés, que els equipaments turístics, perquè nosaltres treballem molt pel públic local i el públic local visita els museus, doncs quan visitem els museus, doncs a l'hivern, quan estem aquí, a l'estiu tenim una pujada perquè fem una gran promoció que ens ajuda l'Ajuntament, etc. Però sí que és un tema cíclic, és a dir, tenim unes puntes que ja després de 10 anys ja sabem quines són i per tant aquesta experiència ens permet poder planificar, saber, mira, el gener jo sé que em passarà això, per tant, un any vista jo ja puc planificar el que faré, he de fer una promoció, no he de fer una promoció, aquí em ve la gent sola, doncs ja puc mantenir els preus. Vull dir, hem entrat a tot això, la Bel deia al principi, no som empresàries, no, és que és veritat, no ho som, bueno, sí que ho som, però vull dir, no tenim formació com a tal, llavors tot això ho hem après a la base de l'experiència. Fixeu-vos que el nostre gran moment és hivern. Hivern és el nostre gran moment, públic local, i després a l'estiu, perquè a l'estiu, bueno, tenim la promoció aquesta que us deia abans, que després parlarem, la gent que es queda a Barcelona i té temps lliure perquè està de vacances, etc., també ens visita. Penseu que nosaltres fem visita els matins de dilluns a divendres, excepte a Casa Matller, que és matí tarda i tota la setmana. Per tant, la gent que està treballant no ens pot venir a visitar. O sigui, jo no podria anar a visitar una casa singular. Per tant, aprofitem l'estiu, Setmanes Santes, Nadals, o sigui, moments d'aquests per poder-los apropar. Vale? Tenim dos grans públics, el que és la visita individual i el que és els grups. O sigui, nosaltres vam començar així, movent grups, és a dir, grups de gent que ja estava formada, que ens deia, vull visitar la Casa Rocamora el dissabte 2 d'abril a les 11, i llavors l'organitzàvem el grup.
Centres cívics, casals de barri, gent gran, aules universitàries, centres educatius, etc. Obríem... Aquests els tenim molt treballats. Sí. Sí.
Obríem les cases un dia al mes pel públic individual, llavors, clar, si et va bé i si no, també. Llavors, fixeu-vos que a base d'obrir cada dia i d'anar passant els anys, la visita individual ha superat a la de grups, que la de grups està més o menys igual sempre.
Però aquí l'hem de treballar, sí. L'estem treballant. Veus? Veieu que es manté, el grups, el 19, a la dreta es manté. I aquí estem treballant per obrir nous grups, però ja fora de Barcelona, si no estem amb tot l'entorn metropolità, i bueno, i anem fent.
Sí,
però
sí.
Això és bases de dades, que això ningú fa cas, però és entrar a les webs, mirar correus, enviar correus, trucar, demanar, vull dir... És una feina feixuga, però bueno, s'ha de fer per ampliar públics i mercats i tot. Sí, sí.
Vull dir que... a nivell de el que parlàvem abans, que us he dit en plan general, a nivell de visita individual, fixeu-vos els pics que tenim el gener i febrer, que és el que us deia. Nosaltres el gener i el febrer sempre fem una promoció del 50%, ha acabat Nadal, tothom ha gastat molts diners, diguéssim, i llavors fem una promoció a les cases singulars i això es reflecteix en els visitants. Clar, què vol dir? Que si jo tinc una casa que la persona per entrar paga 10 euros i durant dos mesos em paga 5, he de duplicar els visitants, perquè si no entro en pèrdues. No? Vale? Per tant, fem una gran campanya de comunicació del 50% de gener i febrer. Després fixeu-vos, març, abril, maig, juny, el mantenim. Llavors, el juliol, hi ha una gran campanya a Barcelona, que no sé si ho feu aquí a Girona, que es diu Estiueix el teu modernisme, que ho fa l'INPU, l'Institut Municipal de Paisatge Urbà, que és tots els equipaments modernistes estan al 50%, dirigits al públic local de Barcelona. Vale? Llavors, això ens fa unes crescudes, bueno, ja ho veieu aquí, no? O sigui, juliol, agost i setembre anem cap a dalt, i després octubre, novembre i desembre tornem a mantenir-nos. Fixeu-vos que desembre és un dels pitjors mesos, és curiós, perquè els que estem aquí estem per altres coses. I en canvi el públic de grups fa al revés, ens visita molt a l'hivern, però fixeu-vos que a l'estiu mai tenim grups, perquè són grups locals. I abans, o sigui, són aquests centres cívics o casals de barri o aules universitàries que el que fan és la programació anual i a l'estiu no n'hi ha. Per tant, agost i setembre hauríem d'anar a buscar grups estrangers que vinguessin aquí de turistes perquè els d'aquí ja no ens visiten.
Vale? Bueno, ens demanen que obrim més cases,
bueno, però... Sí, però això
perquè
ja
les han vist totes.
I aquí perquè veieu, aquesta diapo ens interessava posar-la, perquè veieu també la característica de cada casa. Nosaltres tenim cases del segle XIX-XX. Vale? Clar, tenim un palauet Casades, que és l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, i tenim una casa Batlló o, una casa, o un Palau Baró de Quadres, que són modernismes. Totes les cases que obrim que són modernistes van soles, perquè veieu també tota la comunicació que fan a nivell de turisme, etc., o per el que es coneix Barcelona. Quan jo, quan l'Abel i jo obrim el Palau Baró de Quadres, Puig i Cadafalch, bueno, o sigui, són temes que tothom està basat i tothom coneix. No? Bibliotecarus, com és maçoneria, la gent això li fa... Saps? O sigui, què és això de la maçoneria? I abans es ven sola la Biblioteca Arús. I en canvi hi ha altres, com pot ser la Casa Rocamora o el Palauet Casades, que són una casa de la burgesia il·lustrada, costa més, ens costa molt més que vendre que una cosa modernista. I abans això també ho hem de tenir en compte. No? Fixeu-vos, aquest pic tan alt que veieu allà és Casa Batlló.
Taronja.
No sabíem si posar-ho o no, perquè distorsiona una mica les altres visites. El de Casa Batlló ha sigut, bueno, o sigui, tingut una de visitants espectaculars, perquè bueno, era la primera vegada que ho fèiem, que es feia, tot el públic local ens ha vingut a visitar. Nosaltres a Casa Batlló només treballem per públic local, no per públic estranger. Vale? I bueno, hem continuat fins ara. Aquí veieu les visites de Casa Batlló, es van fer mentre la casa s'estava restaurant, per tant era molt important, que també això és important, que la societat civil entengui què significa fer una restauració. Això és patrimoni de la UNESCO, per tant és patrimoni de tots, encara que sigui una propietat privada. Llavors, ensenyar a la gent de manera pràctica el que s'està fent és quan la gent ho entén, no? Vale? I llavors, bueno, aquí veieu unes quantes fotografies, vam poder pujar a la bastida a la façana, o sigui, vam poder tocar, bueno, ja ho veieu aquí dalt,
el drac,
el capcer, no es pot tocar, eh? O sigui, vam poder tocar, bueno, nosaltres ho estem tocant aquí, ho havien de restaurar encara. Però vull dir, va ser molt interessant. Palau Baró de Quadres, és aquesta casa d'en Puig i Cadafalch, Institut Ramon Llull, són les oficines de l'Institut Ramon Llull, va sola, és modernisme. I Casa Felip també, Casa Felip, perquè Palau Baró de Quadres encara, Palau Baró de Quadres havia sigut el Museu de la Música, després Casa Àsia, o sigui, ja era un lloc obert al públic, però Casa Felip és una, són unes oficines. I Bibliotecarus, clar, tenim maçoneria i Sherlock Holmes, dos temes que tothom coneix, encara que no hagueu llegit Sherlock Holmes, tothom li sona, no? I per altra banda, clar, són dos models diferents de treball, o sigui, tenim una casa Matller que obrim cada dia de dilluns a diumenge. Es fan 17 visites al dia. És una manera diferent d'ensenyar el patrimoni en el sentit de que la visita no és lliure, hi ha visites videoguiades i visites guiades. Aleshores, els grups són màxim 15 persones, quan pugem a dalt els fem posar aquests paucs que veieu aquí, que és una manera de transmetre pues, això, la conservació i preservació del patrimoni i també justament per conservar-lo i preservar-lo, no? Però vull dir que també és una manera d'educar a això quan anem a altres països es fa.
Sí, sí.
O sigui, hi ha altres països d'Europa que et posen les pantufles aquelles, doncs és el mateix. Fem una presentació sempre i després es fa la visita guiada. I després tenim la visita videoguiada, perquè ens hem hagut de ficar amb tot el món de les tablets i els dispositius
per
poder augmentar els idiomes, perquè clar, nosaltres fèiem anglès, català i castellano, i d'aquí no sortíem, i abans clar, ens venia un rus i li dèiem, mira, ho sento, en English, no? I abans el dispositiu et dona la facilitat de poder comunicar amb altres idiomes que com a persones no podem, no?
I això estem molt contents, eh? Això és primícia.
Sí, perquè
tenim
encara no ho hem posat.
No. Hem fet una nova app que, en principi,
baixar,
som els primers, jo crec que a Barcelona us ho podeu baixar abans, us podeu preparar la visita, tindreu tota la informació per sempre, quan arribeu a la Casa Museu Ametller podreu utilitzar o els nostres telèfons mòbils o directament els vostres. Vull dir, això ha sigut una aposta molt forta, hem seguit molt el model de la Frick Library de Nova York, la Frick Collection, perdoneu, no sé si ho coneixeu, que és un model de casa-museu i de centre d'història de l'art, molt el que estem fent a la Casa Ametller, no? Que també és una casa-museu d'un industrial i també som una biblioteca i un arxiu fotogràfic de patrimoni històric. Val? I aleshores aquí això surt ja, d'aquí 10 dies creiem, i som els primers, que això veus a vegades, no? Estem molt contents, perquè clar, ja pensem, no? Bueno, en principi, bueno. I estem treballant en realitat augmentada, que això és secreto, però... Això també serà un punt
important. Bueno, això és... Ara les estem treballant amb el nostre equip. Aquests nois d'aquí són el nostre equip,
guies.
Els nostres guies. hem canviat el dispositiu, teníem una tablet, l'hem canviat a un dispositiu un petit, vale? Nosaltres aquí, o sigui, les videoguies no, perquè què ens passa a la casa Matller? A la casa Matller està tot el mobiliari, està tot, no cal estar mirant una pantalla com fem tots tot el dia. Nosaltres el que volem és que mirin la casa. Per tant, la tablet és només per escoltar. Sí que té imatges i tal, però és per escoltar i que miris el que ja hi ha. Vale? És molt surrealista, a vegades vas a un museu i la gent en comptes de mirar el quadre està mirant la tablet. Llavors dius, bueno, sí, perquè t'estan explicant alguna cosa. Aquestes apps el que ens dona l'avantatge és que, el que deia la Bel, te la pots descarregar abans, preparar-te la visita, podem posar les activitats que fem, hi ha vídeos complementaris perquè si vols informació doncs, de l'escultura doncs, tens un vídeo complementari. I després, per després, mirar-la.
Bueno, i després, totes les visites de la Casa Museu en Matller, que això és molt xulo, acaben amb tassa de xocolata.
Ah, sí, això no ho he dit.
Ens seiem allà sota la claraboia modernista, ens porten la tassa de ceràmica amb xocolata desfet, no? De l'indústria del xocolata d'Antoni Matller, i el pa. I aleshores ara començarem tot el tema d'enquestes, que era un tema que el teníem
pendent.
Molt. Llavors, mentre es pren el xocolata, farem enquestes per fer anàlisis, també, saber interessos, que també... com els ha anat la visita, etc.
Penseu que totes les visites videoguiades de la Casa Matller van acompanyades, és a dir, a la Casa Matller no podeu entrar sols i fer la visita lliure, sinó que una persona de l'equip sempre t'acompanya, òbviament et fa la introducció, t'explica la normativa dels dispositius i tal, i si tens alguna pregunta, alguna cosa, pots estar amb ells, o sigui, sempre els acompanyem, que això a vegades costa una mica d'entendre, perquè tothom diu, vull solo no, perquè està tot el mobiliari, ho tens tot accessible, eh? Nosaltres sempre expliquem...
I el que no volem fer és posar catenàries.
No.
O sigui, aquí ha sigut un dilema, eh? O sigui, és, deixem tot la decoració original sense posar cap impediment, o sigui, la taula del dormitori de l'Antoni Matller, tens la seva càmera fotogràfica, el seu visor, bueno, això són criteris. Això són criteris, val? I creiem que és millor, doncs, bueno, educar la gent a que, no, aquesta conservació, preservació i que tothom pugui veure-ho bé, no amb barreres.
No, i a més pensem, nosaltres sempre posem el mateix exemple en Pran Graciós, que és al principi quan vam començar tot aquest projecte a la Pedrera, suposo que l'heu visitat en algun moment, al pis
d'època,
al pis d'època, a la cuina ja ha posat el sabó de Marsella, no? Com a decoració, que és un sabó que compren al súper, per dir-ho així d'una manera, i el tenen lligat amb un filferro perquè la gent s'ho emporta.
S'emporten tot.
Sí, no sí, és sí. Que m'emporti una cosa del 1900, sinó que el que hi ha s'ho emporta. Llavors, per això anem acompanyats. A nivell d'evolució de visitants de la Casa Matller, fixeu-vos que vam començar el 2015, hem anat pujant, 2018 va ser un any fatídic, no per tot el tema polític.
Visitants, visitants. No.
Sí, dic, jo parlo a nivell de
turisme,
visitants, no parlo
turisme,
de política.
Va haver-hi per on?
Va haver, recordeu aquell, bueno, al final del 2017, Catalunya va sortir a tot arreu, per tant, els turistes van decaure i la població local no ens movíem, estàvem a casa.
No gastaven. Vos en recordeu, no? Ningú anava al teatre, ni ningú anava al cine. I nosaltres, vinga, aneu al teatre.
Ningú venia.
No?
Fixeu-vos que nosaltres vam començar el 2015 a casa Matller, fèiem, em sembla, 5 visites al dia, 5 guiades, i vam anar ampliant. Llavors, el 2017 començàvem a despuntar, va ser el moment que vam entrar en tot el tema de turoperació, comercialització i tal, i de sobte anàvem així, pum, i el mes d'octubre va fer, però així, o sigui, cap a baix. I llavors, 2018 vam passar el Nadal i vam anar recuperant, i ara 2019, a veure cap a on anem. Però vull dir que és el que us deia abans, les condicions externes afecten molt i no les podem controlar. Això també perquè veieu l'estadística mensual, són tots els anys que hem obert Casa Matller. També aquí és diferent perquè tenim molt més turisme que cases singulars, per tant el públic local és públic local que ens ve a visitar. Nosaltres el number one que tenim a Casa Matller...
Quin direu que és? Casa Matller Puig i Cadafalch, no som Gaudí. D'on ve el turista? A què més visita la Casa Matller? No, turistes. Quin creieu?
Tothom
per proximitat diríeu França o no sé, què creieu?
No passa res si falleu, eh?
Americà, el número 1.
Sí.
I això, França hauria de ser França, no? França també, eh? França i Itàlia venen, són segons i tercers. Però el d'Estats Units és number one.
Clar,
bueno, ja sap on ve, de fet, sí. A la Casa Matller.
Clar, fixeu-vos que a nivell...
I coreanos, coreans molts també.
Sí.
Ah, després, no, després.
A nivell estadístic és diferent de les cases singulars. Nosaltres tenim molta gent local al gener i febrer i en canvi a casa Matller, gener i febrer són els pitjors mesos de l'any. Llavors, a partir del març, depèn de com caigui la Setmana Santa,
puja.
Anem cap a dalt, a tope, fins a l'octubre. O sigui, la temporada és de març a octubre. Novembre, crec que novembre és el pitjor mes de l'any. Sí. A nivell de visitants, Pre-Nadal i tal, i després de sembre es fa una despuntada cap a dalt perquè Nadal ara la gent ja no està amb la família sinó que viatja. Llavors nosaltres obrim, l'únic dia que tanquem a casa Matller és el 25 de desembre, obrim cada dia, el dia de Reis, el dia de Sant Esteve, el dia de Cap d'Any, tot, a l'1, el dia d'any nou, i a nivell, passa. I a nivell de nacionalitats, fixeu-vos que públic local és el número 1, perquè és el que us deia, nosaltres fem un ampli programa d'activitats dirigits a ells, no volem que la casa deixi de tenir població local perquè ja l'he vist una vegada, no? O sigui, no, doncs fem teatre, fem conferències, fem concerts, etc. Però després estem molt contents de que els americans siguin els primers que venen perquè són gent que sap on, o sigui, que s'ho prepara des d'allà, no és el turista que ve aquí i passa, bueno, va a la casa Batlló i al sortir diu, ui, voy a ver qué hay al lado, no? No. Estats Units i després, òbviament,
França,
públic
proximitat.
De proximitat. Sí. Què ens ha passat? Que amb tot aquest tema polític, a l'espanyol, com podeu veure, està cap a baix. O sigui, tenim públic francès encara, però l'espanyol ja no ens visita, ens visita molt poc. El pont de la Constitució, que era... o sigui, nosaltres fèiem una comunicació específica per públic espanyol perquè vingués a visitar-nos. Ara ja no la fem perquè no ens ve a visitar. No, estem en aquest moment... que no, però fixeu-vos que el públic xinès ja, el públic oriental comença a venir fora de la crida gaudiniana i fixeu-vos que, per exemple, el d'Amèrica del Sud és el mateix, de tot el continent ve el mateix visitant que de la Xina, per exemple, ja. Vale? Ho dic perquè compareu, no? I perquè veieu també les nacionalitats que estan més acostumades a viatjar o que surten d'aquí. Els italians viatgen moltíssim. Els italians és una nacionalitat que viatja molt.
No, hi ha altres projectes, res, això ja és, estem acabant. Tenim moltes cases del Josep Puig i Cadafalch, som unes grans Puig i Cadafalquisses, és a dir, quan va haver-hi l'any Puig i Cadafalch vam participar activament amb Casa Museu Ametller, Palau Obra de Quadres, Palau Macaya, Casa de les Punxes, és a dir, creiem que també és important anar més enllà del modernisme que tots coneixem igual a Gaudí, i això ha sigut un gran repte i és un gran repte cada dia, és a dir, intentar explicar que hi ha més modernisme, que no només Sagrada Família, Casa Batlló, etc.
Per Güell,
etc. I això que us deia la Laura, sí, que vam començar el nostre projecte en Barcelona i altres ciutats, vam veure que no teníem capacitat de començar a gestionar el patrimoni local. El que sí que hem creat, que tenim, portem la secretaria, és aquest nou projecte que es diu Cases Icòniques, que creiem que són les cases museus més importants de Catalunya. Per exemple, el vicepresident és Casa Museu Masó d'aquí de Girona. El president és la Casa Museu Pau Casals del Vendrell. La secretaria general la portem nosaltres i després tenim cases tan emblemàtiques com el Mont Sant Benet, el Cau Ferrat de Sitges, han entrat Casa de les Punxes, Casa Vicenç, és a dir, a nivell català també estem fent un nou projecte per difondre a nivell cap enfora doncs, de totes aquestes cases museus que hi ha a Catalunya.
Fer territori, no?
Fer territori,
sí, que sí.
I reptes de futur, ser fidels als nostres principis, és a dir, nosaltres hem viscut moments molt bonics, però també grans cases que teníem, com Torre Bellesguard Gaudí, que va ser un esforç titànic d'obrir-lo, al cap d'un any va anar una gran empresa de turisme, va posar diners, va apostar doncs, per fer un nou projecte de visita guiada amb audioguies i tal, vam haver de sortir del projecte i al cap d'un any van acabar la relació amb aquesta nova empresa i ens van tornar a venir a buscar. No? És a dir, que pel camí, grans projectes, tres o quatre que hem obert, és veritat que els grans s'han emmirallat i ens han fet retirar del negoci perquè ho han dut ells. No? Aleshores, no passa res. Tothom és lliure de treballar, però bueno, per això et dic ser fidels als nostres principis. Nosaltres volem fer aquest tipus de visita i treballar així i lluitarem per fer-ho així. Aleshores, doncs, bueno, ens poden dir moltes coses, però vull dir, no volem... Ens venen a buscar molt també per les bases de dades i mai hem entrat en això, és a dir, no les hem vengut, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores, fidelitzar el públic local és molt important i un gran repte. Perquè si no, quan visiten un patrimoni, una casa, etc., no tornen. Llavors, ens hem d'esforçar perquè tornin a venir. I segmentitzar, no?, tots els públics. No? I després, estem treballant en un projecte que és molt, molt incipient, però a mi personalment em fa molta il·lusió, és fer accessible les cases singulars en tot el món de...
Bueno,
vull dir bé, discapacitats, audio, o sigui, els
sords,
els cecs...
No només mobilitat.
No només mobilitat. Començarem pel llenguatge de signes, o començarem a aplicar alguna casa a partir de la tardor, i volem que treballar molt a aquest segment de públic. Val? Sostenibilitat no cal dir-ho, perquè són cases, no?, que conserven tota l'originalitat. I, bueno, i a vegades fem de consultoria, hi ha hagut projectes que ens demanen, bueno, que fem un projecte per, com a consultores, i també ho fem, val? Quan tenim temps sobretot, i si no, no podem gaire. Per finalitzar, que fem la primera celebració del desè aniversari, ho farem ara al març a la Biblioteca Arús i fem la visita a la biblioteca, però també entrem en el món més lúdic i fem un concert amb una mica de microteatre amb gent de l'Institut del Teatre de Barcelona, que és Dones a Broadway. Val? Començarem ara el 25 de març. I després, moltes gràcies, i aquesta foto ens agrada molt perquè continuem construint dia a dia. O sigui, no tenim temps a tenir una estabilitat perquè som unes supervivents, llavors ens obliga cada dia, doncs, a estar molt al quite i no dir, bueno, ara ja he arribat aquí i ja en tenim prou. No, sinó que és un esforç, doncs, d'això que us dèiem, de tenir entusiasme, força, energia, perseverància, etc. Val?
No, ja no, com es diu, no podes defallir mai, perquè sempre hi ha algú darrere.
Ja està. Bueno, esperem que us hagi agradat, no? I si teniu alguna pregunta...